Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. S'acosten les eleccions i, com ja ha passat en altres ocasions, la Junta Electoral ha decidit intervenir en campanya. Després de la polèmica amb els llaços i el president Quim Torra, la cosa s'ha anat escampant pel país. A la comarca, la polèmica va venir quan els Mossos van fer retirar un llaç amb la senyera que hi havia a la façana de l'Institut de Falset. Una senyera, no una estelada, no, una senyera. Una bandera totalment legal en la Sagrada Constitució. Total, que portem uns dies d'estira i arronsa de jo el tapo i jo el torno a pintar. Que si la Junta Electoral no hagués dit res, no hauria passat absolutament res. I més quan l'institut està fora del poble, no és centre de votació ni res. A més, ara els mitjans públics ja no podem dir ni presos polítics ni exiliats. Allò del dret a la informació i la llibertat de premsa com ho tenim, senyors de la Junta Electoral. I per acabar-ho d'arrodonir, també han començat a rebre els ajuntaments, a qui també se'ls obliga a retirar llaços, pancartes i demés dels espais municipals. En fi, que més enllà de parlar dels programes electorals, lo que seria lo més normal en una campanya, estem immersos en una guerra de símbols que al final ens fa gastar molts esforços i que, de beneficiar, no beneficia massa a ningú. En l'informatiu d'avui parlarem de les polèmiques amb els llaços, pancartes i demés, però també ens farem ressò de que la DEO Montsant ja ha escollit els seus vins institucionals. En parlarem amb Pau Sabater. Així mateix, també us explicarem que el Parc Natural del Montsant és la primera ubicació catalana en la que es rodarà un documental per conscienciar sobre la pèrdua de biodiversitat del planeta. També parlarem de la xerrada que va tenir lloc a Reus en defensa del riu Siurana i del curs de producció agrària ecològica que té lloc al Consell Comarcal. En els esports repassarem els resultats esportius de la passada jornada, mentre que en el temps Enric Massip ens anunciarà possibles canvis. Comencem! Com us dèiem, polèmica a la comarca després que a finals de la setmana passada els Mossos d'Esquadra obliguessin a tapar un llaç amb la senyera que es va pintar durant unes jornades culturals a la façana de l'Institut Priorat a Falset. Segons l'alcalde de la capital del Priorat, Jaume Domènech, els Mossos no van fer pintar el llaç tal com s'havia dit, sinó que el van fer tapar amb uns plàstics.
Algú ho ha pintat, però no van ser els Mossos, ni els Mossos ho van fer pintar. Ells van dir això s'ha de tapar. No sabem si això és de les jornades culturals que es van fer per l'acreditació pel tema de la llengua i tal, que això fa 6 o 7 anys o 8 que es va fer. Ells ja no hi van entrar amb aquestes valoracions. Ells van dir, mira, per evitar líos, per evitar problemàtiques, per no sé què, doncs tapem-ho. I ho van dir, i va dir, se van posar les bosses de plàstic i es va tapar. I va dir, després de les eleccions ho traieu. I ells no saben qui ho ha pintat, perquè ells ho tenen acreditat amb l'acte que van aixecar i tot, perquè van treure fotografies i està tapat amb plàstics, no està pintat.
Tot i que ha passat més desapercebut, els Mossos d'Esquadra també van fer retirar la placa commemorativa del referèndum de l'1 d'octubre que hi havia col·locada a la plaça de les Escoles de Falset. Jaume Domènech apuntava a que cada situació és diferent i que en aquest cas els Mossos van decidir retirar-ho i van aixecar acta.
Els Mossos, quan actuen i van a aquests llocs, tenen les indicacions del que hem de fer, però bueno, cada cas és diferent. No? I en aquest cas, pues, bueno, els Mossos que van allí van decidir retirar-ho i van aixecar acte. I si va aixecar acte, aquesta placa doncs, mos la tornaran i l'Ajuntament doncs, la tornarem a posar, lògicament.
L'Ajuntament de Falset també llueix 9 llaços en record dels 9 presos polítics. Segons Domènech, si la Junta Electoral obliga a retirar-los, els trauran i després decidiran si els tornen a posar o no.
Mare, a nivell individual, cada ajuntament pot fer el que cregui convenient i cada un assumirà la seva responsabilitat. No? Vull dir, si ho diuen de treure i l'Ajuntament no ho vol treure, sortiran els Mossos i trauran ells. Tu vols aquesta foto? Jo no la vull, aquesta foto, que els Mossos surtin això, que és el que volen, a més, enfrontar amb els Mossos. Jo no crec que nosaltres ens haguem de tindre amb els Mossos. Una altra cosa és que nosaltres ho triguem i llavors jo ho torni a posar. Vull dir, llavors la responsabilitat és meva i el pollastre tira per mi, no? Vull dir, jo crec que el que hem de ser és més intel·ligents que la Junta Electoral Central i la de zona i la de tot arreu, i el que tenim que fer, doncs, bueno, doncs si allò se treu, se posa en un altre lloc i intentar posar alguna cosa, doncs, bueno, que denunciem aquesta, tota aquesta sèrie de fets. No sé, ho estem valorant.
Priorat per la Independència, per la seva banda, va enviar un comunicat en què denunciava la retirada del llaç amb la senyera de la façana de l'Institut. Segons el text, l'ordre de la Junta Electoral Central pretén fer renunciar als valors majoritaris de la societat catalana i adoptar els que semblen avui majoritaris entre els espanyols. El portaveu de Priorat per la Independència, Josep Maria Fort, explicava en declaracions a Ràdio Falset que, independentment de si els Mossos van fer pintar o no el llaç, el que sí van fer és donar l'ordre de retirar-lo.
La casuística concreta de si s'ha pintat o s'ha tapat amb uns plàstics o s'ha tapat d'una altra manera, diguéssim, no és l'important del fet. El fet és que allà el que sí que sembla que va haver-hi és una ordre dels Mossos perquè aquell llaç que s'exhibia deixés d'estar exhibit. Després, si això s'ha fet amb una pintura o s'ha fet amb un plàstic o s'ha fet amb una altra cosa, és una cosa més anecdòtica i en la qual nosaltres tampoc no hi entrem, diguéssim. La qüestió és que algú ha de dir si realment els Mossos d'Esquadra, en compliment d'un ordre de la Junta Electoral Central i, per tant, de la justícia espanyola, van fer que aquell símbol que feia 8 anys o 7 o 8 anys que s'estava exhibint allà, doncs ara en aquest moment no el puguem veure.
Fort va fer referència també a que el problema no està en els Mossos, sinó en les institucions de l'Estat espanyol.
El problema no està en els Mossos, el problema està més amunt. El problema està en que tenim un estat en contra que està cada vegada estrenyent més les possibilitats d'expressió i de manifestació del poble català. I llavors, doncs, com expliquem també, resulta que aquí majoritàriament compartim que hi ha una situació de vulneració de drets, que hi ha una situació de vulneració concretament del dret de manifestació, del dret d'expressió, del dret d'autodeterminació, del dret a la independència, i cada un d'aquests drets nosaltres els simbolitzem d'una manera o altra. Ara un símbol tan innocu com pot ser un llaç groc ha passat a representar tota aquesta sèrie de coses juntes.
Respecte a possibles requeriments de la Junta Electoral als ajuntaments del Priorat, Fort explicava que el llaç groc representa a totes les ideologies que respectin els valors democràtics.
Els llaços grocs no són representants de cap ideologia política, de cap partit, de cap ideologia, si és que la ideologia, si és que la democràtica es pot considerar una ideologia, doncs sí, en aquest moment el llaç groc pot representar la ideologia democràtica. Llavors, si el que s'està plantejant precisament és un exercici de la democràcia, que és anar a votar, tots els partits que s'hi presenten s'haurien de veure representats per la ideologia democràtica, no? La ideologia del respecte als drets humans, del respecte de la democràcia. Per tant, és un contrasentit que un símbol com és el llaç groc, una pancarta on es parli de llibertat, una pancarta on es parli de drets humans, sigui susceptible de ser treta dels espais públics. És un atemptat contra la democràcia en si.
Priorat per la Independència va animar a la societat prioratina a repintar el llaç a la façana de l'Institut. I precisament el dimecres va aparèixer un nou llaç groc a la façana del centre. La denominació d'origen Montsant ja té els vins institucionals per aquest 2019. Acústic Blanc 2017 d'Acústic Celler i la Lleu Negre 2017 del celler Vendrell Ribet han estat els vins escollits per representar la DO Montsant en actes promocionals i protocolaris. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el Pau Sabater, coordinador de la DO. Bon dia, Pau.
Hola, bon dia.
Què són exactament i per què serveixen els vins institucionals?
Els vins institucionals de la DO Montsant són dos vins, un de blanc i un de negre, que escollim entre un grup d'enòlegs, que ens serveixen després al llarg de l'any per a representar-nos en diferents actes protocolaris, institucionals.
Val, m'has dit que s'escollen entre un grup d'enòlegs, que és el que es coneix com a panell de tast, no? Qui el forma, aquest panell de tast, i com s'escollen els vins?
Aquest panell de tast és un grup de 25 enòlegs, de gent que forma part dels nostres cellers de la DO Montsant, que porten més d'un any i mig entrenant-se cada setmana juntament per tal de tindre uns criteris a l'hora de tastar els vins que siguin comuns i per tant això el que ens dona doncs, és un major valor a l'hora de qualificar aquests vins.
Val, i quines característiques han de tenir aquests vins perquè siguin reconeguts com a vins institucionals a la DEO Montsant?
Bàsicament el que han de tindre aquests vins és que tinguin un contingut majoritari de les nostres varietats insígnia, que són la Garnatxa i la Carinyena en cas dels vins negres, i Garnatxa Blanca o Macabeu en cas dels vins blancs.
Val, enguany han estat seleccionats l'Acústic Blanc 2017 i la Lleu Negre 2017 també, del celler Vendrell Rivet. Sí. Explica'm-nos una mica aquests vins.
Val, bé, doncs aquests vins són, pel que fa al vi blanc de l'Acústic celler, de fet és la segona vegada que surt com a vi institucional en cas dels blancs. És un vi majoritàriament de Garnatxa Blanca, tot i que té una mica de Garnatxa Roja i Macabeu. És un vi de vinyes velles, igual que passa amb la Lleu, que és un cupatge de Garnatxa i Carinyena, de vinyes velles, amb un petit pas per bota.
Val, llavors, cada any canvien els vins institucionals de la DEO Montsant?
Sí, cada any nosaltres fem aquesta trobada, fem aquest tast i escollim entre nosaltres quin vi ens representa més. Per exemple, aquest any han participat una vintena de vins, al voltant de 15 persones han tastat aquests vins, i entre ells han decidit doncs, que el que representa més, això no vol dir que sigui ni millor ni pitjor que els altres, sinó que el que caracteritza més Montsant en aquest moment és aquest vi.
Val, i per un celler que el seu vi sigui considerat vi institucional de la DO, què significa?
Suposo que per un celler doncs, això li dona un valor afegit al seu producte. Nosaltres després donem recolzament, el promocionem tant en diferents espais de premsa, en les xarxes socials, per tant anem fent ressò d'aquest vi, i per tant ell doncs, després pot promocionar-se, i llavors doncs, bé, quan anem a aquests actes protocolaris sempre hi haurà el nom de Montsant com a vi institucional i al darrere el seu celler i el seu vi.
Bé, doncs moltes gràcies, Pau, gràcies per passar pels estudis de Ràdio Falset.
Moltes gràcies.
El Parc Natural de Montsant és l'escenari escollit de la primera pel·lícula documental produïda a Catalunya per conscienciar sobre la pèrdua de biodiversitat que afecta el planeta. Lluny de missatges apocalíptics i paisatges desolats, el film construeix una història emocionant al voltant de la somereta del Montsant, una espècie endèmica del parc descoberta el 1897 pel zoòleg Longí Navàs. Someretes al cap és la primera producció audiovisual catalana centrada en la crisi ecològica mundial, amb un estil propi lluny del clàssic documental científic. Produïda per la Societat Catalana de Ciències per a la Conservació de la Biodiversitat i MN Films, la pel·lícula compta amb el suport del Parc Natural de Montsant i ha col·laborat mitjançant suport tècnic i logístic durant les campanyes de filmació. L'objectiu del documental és emocionar el públic amb la convicció que només podem lluitar per allò que estimem. La idea és revifar vincles emocionals que poden esdevenir cabdals a l'hora de rebel·lar-nos davant la idea de ferir la natura. La pel·lícula, que barreja el gènere documental i la ficció, està sent rodada íntegrament dins l'àmbit del Parc Natural de Montsant i constitueix un homenatge al seu paisatge, una finestra per donar-lo a conèixer dins i fora de Catalunya. Compta amb la implicació d'un equip de més de 20 persones i la seva estrena i distribució està prevista per diferents mitjans, televisions, sales de projecció i festivals. En el marc del Dia Mundial de l'Aigua, el GPEC i la plataforma Volem lo Riu Siurana Viu van fer balanç el passat dia 22 dels 5 darrers anys des de que van començar a interessar-se per la situació d'aquest cabal d'aigua que es deriva cap al pantà de Riudecanyes. D'aquesta forma, les dues entitats ambientalistes van reivindicar a les administracions més transparència i informació accessible sobre la situació d'aquest riu, del qual només un 9% queda riu avall després de la connexió amb l'embassament de Riudecanyes. A més de denunciar aquesta situació en una comarca que es considera que té una pluviometria escassa i problemes d'abastiment, el membre del GPEC, Santi Borràs, va cridar l'atenció que Reus només n'aprofita un 10%, mentre que es nodreix de l'aigua del mini transbassament de l'Ebre i del pantà de Riudecanyes. En l'acte també hi va intervenir Susana Abella, portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre. Una quinzena de persones participen al curs Producció Agrària Ecològica, que s'imparteix a la seu del Consell Comarcal del Priorat des d'aquest mes de març i que es perllongarà fins a finals de maig. La formació organitzada per Unió de Pagesos amb la col·laboració del Consell proposa 60 hores de sessions teòriques i pràctiques en àmbits generals de la producció ecològica, reconversió de la vinya, tècniques específiques en diferents tipus de conreu, producció agrària ecològica per a explotacions extensives i ramaderes, seguretat i salut, energies renovables, comercialització i màrqueting, per citar-ne alguns exemples. També proposa sortides de camp i sessions informatives sobre suport institucional i normatives de producció ecològica i reconversió d'explotacions. A banda d'aquest curs que s'està impartint, el Consell Comarcal del Priorat està organitzant un curs de manipulador de productes fitosanitaris nivell bàsic. L'objectiu és que els assistents adquireixin les competències professionals necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb les normatives de la Unió Europea, l'administració estatal i autonòmica. La Biblioteca Salvador Estremifà ha organitzat per aquesta setmana una xerrada i un taller. En concret, ahir divendres a les 7 del vespre va tenir lloc una xerrada sobre la gestió emocional a càrrec de la psicòloga Rosa Barceló, mentre que avui al matí s'ha celebrat un taller familiar per tal de conèixer la realitat augmentada. El taller ha estat conduït per Maria Josep Clua. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu es va imposar per 1-2 al camp del Montroig gràcies als gols d'Aleix Martí i Pau Ribes. La victòria permet als de la capital del Priorat sumar els 3 punts després de 4 jornades sense puntuar. El Falset és desè amb 37. En la propera jornada, els falsetans reben el Maspujols demà diumenge a 11:45. I per la seva banda, el Porrera Unió Esportiva va aconseguir un empat a 1 al camp del Vallmoll, tot i avançar-se ben aviat, al minut 8, gràcies a un gol de Josep Ferrando. A la classificació, el Porrera és 15è amb 25 punts. Avui dissabte, els del Priorat reben l'Escuela San Pedro i San Pablo a les 5. Pel que fa als juvenils del Falset, van empatar 2 gols a casa contra el Mas Pellicer. Pels nois de la capital del Priorat van marcar Magí Carrillo i Hisham Bouaca. Un empat que allunya una mica més els falsetans del liderat. Actualment són tercers amb 47 punts. Aquest cap de setmana els juvenils reben el Cambrils Unió, avui a 6:15 al Nou Domènec Aragonès. I en futbol sala el Priorat Nord va sortir escaldat en la seva visita a la pista del País del Moble La Sénia, on va perdre per 8-0. Els de Cornudella continuen a la part baixa de la taula, en concret són cuers amb tan sols 3 punts. Avui dissabte a les 6, el Priorat Nord rep el Vila-rodona al Poliesportiu de Cornudella. Finalment, el Capçanes es va imposar per 5-3 davant del líder, l'Amposta B, i els atrapa a la classificació amb 21 punts. Pels capçanencs van marcar Ignasi Pena, que va fer un doblet, Oriol Valldeperes, Arnau Cedó i Josep Ferrer. Demà diumenge a les 4, el Capçanes visita la pista del Futbol Sala Club Mediterrani Sub-23. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada, com altres, per la monotonia gairebé absoluta aquí a la nostra comarca, amb molt poques variacions, tan sols amb alguns dies de vent moderat, amb les temperatures amb pocs canvis, pals i baixos, però molt poc importants, i una situació que es presenta aquest cap de setmana amb un petit canvi, perquè avui dissabte encara tindrem tranquil·litat absoluta i bona part del diumenge, però demà a última hora s'espera l'arribada d'una massa nuvolosa provenient del sud, que provocarà, doncs, com dèiem, augment de la nuvolositat i possiblement hi caiguin algunes petites precipitacions de poca importància que anirien avançant al llarg de la tarda i primeres hores de la nit. És una perturbació, en principi, doncs, de poca activitat, però doncs, sí que ve a trencar aquesta monotonia meteorològica que hem tingut les darreres setmanes. Vendrem si la situació es complica a la setmana vinent de cara a les pluges, però de moment sembla ser que aquesta petita perturbació no ens donarà massa de sí. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1975, un temporal de neu va afectar la nostra comarca, era la nit de Pasqua, provocant doncs, un temporal bastant important, que aquí l'observatori local va deixar 15 centímetres de neu.
We'll be right back.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé!